COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui hem vist una nova fotografia de la intolerància de l'independentisme. Òmnium Cultural anul·la la reunió amb el president de la Generalitat perquè Salvador Illa també ha mantingut una entrevista amb els dirigents de Societat Civil Catalana. Bona tarda, sóc Carlos Losada i Òmnium, a l'assabentar-se ahir que el president català es veuria amb els dirigents de Societat Civil, va anul·lar la seva reunió al·legant motius d'agenda. Avui les dues parts han anunciat que reagendaran la trobada suspesa aquest matí. Mentrestant, i sense tant afany de protagonisme com Òmnium, els dirigents de Societat Civil Catalana, el de Mata i Alec Ramos, han traslladat al president Salvador Illa les seves discrepàncies en temes com, per exemple, el finançament singular per Catalunya, el model educatiu que no funciona per culpa de la immersió o la llei d'amnistia. Amb tot, tant Ramos com Mata han agraït els gestos de Salvador Illa per recuperar i enfortir la neutralitat de les institucions i per convidar-los al Palau, que Societat Civil Catalana no trepitjava des de l'any 2016. És així, Yolanda Canales?
La presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, ha explicat que la reunió ha transcorregut amb cordialitat i també amb interès per part del president de la Generalitat. I això, diu, és una mostra de normalitat i de convivència. Des de l'entitat, efectivament, han agraït a Salvador Illa els seus gestos a favor de la lleialtat institucional. Ara bé, segons Mata, cal que els gestos vagin acompanyats també dels continguts de l'acció de govern.
Hi ha determinades coses que s'estan fent bé, aquesta lleialtat institucional, els gestos que s'han fet en els últims, des del mes d'agost, van en la bona direcció. O sigui, aquests gestos, sense cap dubte, els aplaudim i els recolzem. Ara, el que també es necessita és que tot el contingut darrere d'aquests gestos vagin en la mateixa direcció.
Però des de Societat Civil Catalana també han traslladat a Salvador Illa les seves discrepàncies en temes, i a més discrepàncies importants, en temes com el finançament, l'amnistia o la immersió lingüística, cosa que, a judici de l'entitat, no ajuda a millorar el nivell educatiu de Catalunya, que ja és prou baix. Sobre finançament en concret, el vicepresident de Societat Civil, Àlex Ramos, ha parlat de solidaritat i que el nou model els construeixin totes les parts de l'Estat.
És una oportunitat que es millori el finançament per tothom, però no per singularitats avantatgistes d'una part per dividir la resta de l'Estat, no?
Mata ha recordat que és la primera vegada que Societat Civil Catalana es reuneix amb el president de la Generalitat en els darrers 8 anys. L'última vegada que es van entrevistar va ser el 2016, i amb Carles Puigdemont.
Gràcies, Yolanda. 7 minuts, 2:15, obrim àrea de serveis. Els propers dies ens arribarà una situació de temps insegur que ens portarà pluges a moltes comarques. Una depressió situada a la zona del Mediterrani ens enviarà vents del sud i de llevant carregats d'humitat i això es traduirà en pluges. Els ruixats arribaran a partir de divendres al migdia, començaran pel camp de Tarragona i després avançaran ràpidament cap a molts punts de la costa, del litoral de Barcelona, la Catalunya central, el Pirineu i també el Prepirineu. Dissabte començarem el dia amb pluja a moltes comarques que cada cop quedaran més concentrada a la zona de Girona, a Barcelona, Catalunya central i també al Pirineu. A mitja tarda marxarà, les temperatures baixaran entre 5 i 6 graus a tot arreu. Diumenge tornarà a arribar ruixats al matí al sud i a la tarda a la resta de Catalunya. I com va estar la xarxa viària en aquests instants? Finaràque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha retencions a l'autopista P7 a l'altura de Barberà del Vallès en un tram d'un quilòmetre en sentit nord, en sentit Girona. També al lateral d'aquesta autopista, a la zona de Barberà, a la B30, hi ha aturades també en sentit nord. Pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, aturades en diversos trams de les rondes, a la ronda litoral, circulació lenta a la zona portuària i també a l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. A la ronda de dalt, complicacions a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Trinitat també. Destacarem en aquests moments que a la C15 entre Canyelles i Vilanova i la Geltrú hi ha un carro tallat en sentit Vilafranca del Penedès perquè s'està retirant un vehicle i, com dèiem, provoca 3 quilòmetres de retencions en aquest tram. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Carme Zapata, gerent des de 2006 de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, serà la primera comissionada de nit de Barcelona. Aquesta figura, també coneguda com a alcalde de nit, s'encarregarà de coordinar i fer de mediadora de l'activitat nocturna de la capital catalana, especialment en l'àmbit de l'oci nocturn i la cultura. Sergi Tor, quins objectius s'ha marcat aquesta nova comissionada? Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs conciliar la disparitat d'interessos que hi ha a la nit a una ciutat com Barcelona, amb dos que són molt clars i que col·lisionen moltes vegades. El dret al descans que tenen milers de veïns i veïnes amb el dret de l'oci que tenen altres ciutadans. Carmen Zapata, com tu molt bé has explicat, acumula 20 anys d'experiència en el sector musical i ha tingut contacte ja amb aquesta figura establerta a diverses ciutats europees. Assegura Carmen Zapata que disposar d'una oficina única per resoldre incidències a la nit ha fet abaixar un 30% els conflictes a la ciutat que disposen d'aquesta figura.
Està demostrat que tenir aquesta figura en les ciutats on existeix suposa un avenç en les problemàtiques de reducció i així en alguns casos del 30%, perquè la mediació de la figura amb tots els sectors implicats doncs dona molta confiança a aquests sectors implicats.
S'havia especulat perquè ho havia anunciat el propi Jaume Collboni amb la creació de la figura d'una alcaldia de nit. S'ha descartat finalment la creació d'aquest nom per la figura del comissionat. Per Albert Batlle, tenent d'alcalde en seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, el canvi de nom no rebaixa els objectius inicials, que és millorar la convivència nocturna a Barcelona.
Bé, aquesta és una figura única en l'estat espanyol. Té aquest perfil de transversalitat, aquest perfil que dèiem de compaginar aquests diversos interessos. Estic convençut de que harmonitzarà també aquests diferents interessos i per tant té aquest perfil que jo diria un perfil bàsicament convivencial, de fomentar el tema de la convivència. Crec que és una figura prou potent.
Per tant, a partir d'ara hi haurà aquesta figura que haurà de recollir totes les demandes. Aquest matí, l'alcalde Jaume Collboni ha signat el decret llei per la creació del Consell de la Nit, on hi haurà la representació de tots els sectors implicats. Respecte a la seguretat a la nit, Albert Batlle assenyala que es mantenen els protocols d'actuació amb les administracions corresponents en aquest àmbit.
Gràcies, Sergi. No, Marci, se'ns has explicat un altre tema que no és ni de riure, ni molt menys, ni tampoc d'oci nocturn. El que anem a parlar ara no passa a un país com Afganistan o Bangladesh, passa aquí, a Catalunya. Parlem dels matrimonis forçats o infantils, l'expressió que anul·la la llibertat de les dones que s'ha de sotmetre als desitjos de les famílies i s'ha de casar amb un home que ha escollit aquesta família. Fa uns mesos es van trasbalsar pel cas de les dues germanes de Terrassa, Aroj i Anissa, de 24 i 21 anys, assassinades al Pakistan per no acceptar el seu matrimoni forçós. La fiscalia acusa el pare de tramar amb altres familiars un pla perquè les germanes es desplacessin al seu país per netejar la seva honra i allà va induir un crim d'honor, un cas terrorífic que pot malauradament tornar a passar. Els Mossos d'Esquadra van detectar l'any passat 18 casos de dones i nenes en 15 operacions, amb 3 hi havia germanes que eren víctimes d'un matrimoni forçat. De les 18 dones, 7 eren menors d'edat, amb una edat mitjana de 14 anys. La intervenció policial ha evitat 16 matrimonis dels 18 concertats i en les dos matrimonis ja fets hi ha maltractaments per part de l'home i també de la família. Les víctimes han augmentat un 20% en l'últim any. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra, ens aproximem a aquest problema, aquest drama que ja està a Catalunya i també a la resta d'Espanya. Arran en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat la veu de l'experta Begoña Aranda, fundadora de l'associació Nuevo Hogar Betania. Sergi, hi ha motius perquè hi hagi encara més preocupació social al voltant d'aquesta qüestió?
Sí, perquè aquesta pràctica tan vexatòria, tot i que potser no hi ha una paraula per definir aquesta pràctica, ha arribat a Europa i, com tu molt bé has explicat, a Carles, amb les xifres d'actuació policial en augment. A Catalunya, segons els Mossos d'Esquadra, s'han pogut evitar 16 dels 18 matrimonis pactats a coneguts. Però el cas de les germanes pakistaneses de Terrassa exposa que el perill és latent i real. Arrere, en COPE, una interessant entrevista a l'experta Bàrbara Aranda, de l'associació Nuevo Hogar, que ens ha definit la situació com crims d'honor.
Bueno, yo lo considero como crímenes de honor, ¿no? Que se afectan porque transgeneracionalmente se tiene que aceptar, es que no hay otra, ¿sabes? Y cuesta muchísimo rechazar conductas que vienen de tus progenitores, ¿no? De quien supuestamente te quiere. Desafiar eso es muy costoso, sobre todo en culturas donde está súper arraigado. ¿Pero qué está pasando? Que al final esto es un delito transnacional, es un delito que está llegando a todas las partes del mundo.
Les famílies pacten i la dona queda subordinada i totalment anul·lada en la seva voluntat. Si una nena de 13 anys enfrontar-se al clan familiar és impensable, trencar amb la seva família és una temeritat. La clau, segons Bàrbara Aranda, sempre és la primera denúncia. Una denúncia que en aquest cas sempre és anònima, perquè així es pot iniciar la investigació judicial i policial.
es muy complicado remar a contracorriente, porque estás pensando a la vez que estás haciendo a lo mejor la denuncia, estás pensando a la vez que estás fallándole a tus padres, ¿sabes? Pero al final, quien lo hace, quien da el paso y después al paso de los años se da cuenta de que se ha liberado emocionalmente de esa carga, de que no hizo aquello que sus padres prometieron que iba a ser una fantasía, pues al final te das cuenta que eres libre, que te autorreconoces como una mujer útil, que has tenido valentía, y ahí es donde está nuestro esfuerzo y refuerzo hacia ella directamente, ahí eso es clave.
I atenció amb aquestes xifres a nivell mundial. La relatora especial sobre el matrimoni infantil del Comitè Africà d'Experts, Hermina Kembo, xifra en 640 milions les dones al món subjectes a un matrimoni forçós i calcula que al món a cada 3 segons n'hi ha un. Amb el que ha durat aquesta crònica serien gairebé 20 dones forçades a un matrimoni. Un problema que ja és a la nostra comunitat i on escoltar la veu de les víctimes és gairebé una necessitat.
Seguim parlant d'aquesta temàtica de la que el Sergi ens ha donat detalls i ho volem fer ara amb una protagonista, posar-li nom i cognom amb aquest drama. La neina o la noia es diu Nora. Nora, molt bona tarda.
Hola, bones.
Bueno, en primer lloc, gràcies per atendre'ns. Quina edat tens, Nora, tu?
Jo tinc 21.
21 anys. Molt bé, tu tens una història a la voltes amb el tema del matrimoni infantil, que ho vas passar molt malament. Fes-nos 5 cèntims. Com ho recordes, el que et va passar, Nora?
Els records són algo que no en tinc de molt, o sigui, perquè quan tu passes per algo així, el teu cerebre no... Hi ha coses que no arriba a agafar o intenta oblidar-se.
Vull dir que no recordes pràcticament res ni com va anar la situació familiar ni res o què?
Molt malament. Jo el que recordo... Malament.
Molt malament. Com vas poder sortir d'aquesta situació en què et vas veure involucrada, Nora?
Doncs vaig tenir la sort de tenir, bueno, que tenia la meva cosina, que sabia d'una associació, que en aquest cas seria l'Associació Valentes i Acompanyades. Doncs vaig contactar amb ells i van ser com una sortida per mi, perquè hi havia un moment que jo arribava, o sigui, estava a caos, vaig arribar a pensar en moltes coses dolents, però després d'haver contactat amb Valentes i Acompanyades, doncs em van donar una sortida per tot això, saps?
Aquest episodi que ens estàs explicant, Nora, quan et va succeir? Quina edat tenies quan van intentar casar-te amb algú?
Tenia 17 anys, entre 16 i 17, no me'n recordo molt de tot això, i bueno, pues, al principi jo pensava dir, doncs ara, bueno, serà un dit, però no ho arribaran a fer, saps? Però després, en que jo m'anava fent gran, cap als 18, ja em van, o sigui, 18-19, ja van planejar la boda, i tot, i va ser quan em vaig donar compte de que això no és un joc. Ho estan planejant perquè jo me'n vaig a casar amb un noi que no vull. Va ser quan em vaig dir, doncs t'has de moure, perquè estan fent planejant ja la teva vida, que és algo que tu no vols, i si no et mous, doncs acabaràs caient en això.
La persona amb qui et volien casar, m'imagino que tu no la coneixies absolutament de res, no?
Bueno, en aquest cas sí que el coneixies.
La coneixies, val. I tu evidentment no volies casar-te bé, tu volies triar la persona amb la que vols viure, evidentment,
ja,
no?
Ja, ja.
Val. Sí. I tot això, explicaves que ho va organitzar una mica la teva família. Quina és a dia d'avui la relació amb la teva família, Nora?
Dos cap, o sigui, relació amb la meva família no tinc cap. Relació amb els meus germans sí que en tinc, i amb les meves cosines sí. I el meu tiet, que sincerament m'ha apujat molt amb tot això, però el que serien els meus pares, els estius, iaios... No tinc cap.
No tens cap tipus de relació, ni pretén recuperar-la, m'imagino. Són d'aquells tràngols que t'han marcat i que et marquen per tota la vida. En aquest cas, jo crec que és molt important el cop de mà que et van donar, doncs, el teu tiet i les teves cosines, no? Ens dius que
sí,
et van ajudar, no?
Sí.
Vull dir que pot ser un bon exemple per les noies que puguin veure's en aquest mal somni, doncs, que les famílies els donessin un cop de mà per ajudar a sortir d'aquesta situació, no?
Sí, la veritat.
Molt bé. Escolta una cosa, explica'ns una mica, ara que has pogut sortir de tot això i que ja tens 21 anys i bé, estàs intentant muntar la teua pròpia vida, quin és el teu somni? Què vols ser quan siguis més gran? Què estàs estudiant?
Doncs
el que fas ara?
El que vull aconseguir més gran, sempre he volgut ser com un pilar per moltes noies del que es diria del meu país o de la meva cultura que estan passant per això. I, o sigui, la preocupació que vaig tenir jo és de, si surto la meva família, tal i tal i tal, poder-les ajudar en dir que la família és la família, però no sempre és el que t'apoya en la teva vida.
Clar, Nora, quan parlem moltes vegades, per exemple, això del matrimoni infantil, sempre pensem que passa en països de l'Àfrica o d'alguns punts d'Àsia, però també passa aquí, veritat?
Sí.
Clar, que passi allà, doncs, poder... No és comprensible, però costa d'erradicar-ho. Però que passi aquí, Nora, com hem de tallar-ho, això?
No serà algo gens fàcil, però, clar, és algo que ja les noies hem de dir, vale, doncs, jo tinc vot en la meva vida i, doncs, parlaré, diré, no vull això, vull això.
Clar.
Hem de ser nosaltres els que ho canviem, perquè si nosaltres no parlem i diguem no vull parlar perquè és la meva família i això, no puc dir res.
Tenim, Nora, una mica de problema de cobertures, no et moguis gaire, estem acabant ja aquesta entrevista, que t'agraïm molt. Suposo que és molt important per poder erradicar això del matrimoni infantil o el matrimoni forçat, l'educació és importantíssima, l'ajut de familiars i amics i també una legislació molt més dura, no, Nora?
Sí. Mm. Tot l'ajut de famílies, o sigui que han d'ajudar bastant i han de donar a entendre que el matrimoni forçat no és algú que vagi, o sigui, no és algú bo per ningú. Mm. Perquè és algú que canvia la teva vida.
Molt bé. Molt bé, Nora, ja per acabar, tu de quin país ets originària?
Jo soc de
Gàmbia. Molt bé, doncs, Nora, moltíssimes gràcies per atendre'ns. És una pena que haguem d'acabar la conversa, però a vegades també les línies telefòniques fan males passades i en aquest cas, doncs, no està ajudant gaire. Nora, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, enhorabona pel pas endavant que vas a fer i et desitgem, doncs, que puguis complir tots els somnis que t'has posat al cap i que vols tirar endavant. Gràcies, Nora,
A vosaltres.
Doncs aquí queda el testimoni d'aquesta nena de 21 anys, aquesta noia de 21 anys, la Nora. Li desitgem un cop més tota la sort del món. Fem una pausa nosaltres per publicitat i després visitem dos salons de la Fira de Barcelona que ajuden, d'una banda, a buscar feina o que et donen orientació per començar un negoci. Serà d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Piensa en un buen jamón. Y ahora imagina que te regalamos el 15% de su precio para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en todos los jamones, paletas y lomos por piezas de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Un 15% de regalo en todos. Increíble, ¿no?
Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hoy y siempre Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará el próximo 29 de octubre de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en COPE en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre Cantabria apetece.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fins aquesta tarda, la Fira de Barcelona, el recinte de Montjuïc, acull el BID Barcelona i el Saló de l'Ocupació. Els dos certàmens busquen atraure el talent i introduir la intel·ligència artificial en la cerca de feina. La Mar Puerto s'hi ha passejat i ha parlat amb joves visitants.
Sí, els dos esdeveniments tornen a coincidir en el calendari perquè tenen sinergies i una relació molt directa. Per això, des del Saló dipositen unes expectatives altes de visitants durant els dies de certàmens i també esperen que les persones, tant si busquen la primera feina o volen reorientar-se professionalment, obtinguin les eines i els recursos per aconseguir-ho. La setena edició del Saló de l'Ocupació compta amb tallers, conferències i assessorament personalitzat per guiar els visitants com la Laia Chic, que ha anat a fer una roda de reconeixement a veure què és el que hi ha després d'haver viscut males experiències laborals.
Perquè sí que he tingut una miqueta de males experiències amb el tema de la feina i la cosa està una miqueta així, així, llavors és una miqueta una rueda de reconocimiento, més o menys, i veure què hi ha.
I un altre és el Roger Pastor, estudiant d'informàtica, que ha trobat algunes coses interessants del seu sector, com la feina en ciberseguretat.
Sí, bo, més o menys, jo estic fent un mòdul d'informàtica, doncs estem preguntant als sectors doncs, quina part de treball d'informàtica tenen i doncs, de moment sí, hi ha alguns interessants.
Per la seva banda, la Georgina Ponce, llicenciada en química i amb un màster en seguretat alimentària, busca oportunitats que li encaixin amb el seu perfil, ja siguin dins de laboratoris o a la indústria del Departament de Qualitat.
Primer de tot, doncs mirar a veure quines oportunitats ofereix el Saló de l'Ocupació, a veure si hi ha alguna cosa que encaixi amb el que tinc previst doncs, impulsar-me.
I pel que fa a la intel·ligència artificial, que també té un lloc molt important aquests dies al calendari, en Rubén Rodríguez opina que és molt i molt útil.
Bueno, avui en dia amb la IA és molt útil, ja que bueno, a partir d'ella pots, bueno, et pot ajudar en el que sigui i tal.
Entre els programes dels dos salons concentren un total de 260 activitats, tant per la promoció de l'ocupació com l'estimulació del teixit empresarial per detectar nous perfils.
6 mesos amb soroll, molt soroll, davant de les respectives cases i establiments. És l'avís que el Departament de Territori fa als veïns i comerciants de la Corulla de Comte Borrell amb el Consell de Cent a Barcelona per les obres d'ampliació de la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat. I és que en aquest punt s'ha d'excavar una sortida d'emergència pel túnel nou que connectarà la plaça Espanya amb el districte de Gràcia. Ho farà una hidrofresa, una màquina de grans dimensions amb un impacte a la zona que Territori veu inevitable. Avui, el govern ha convocat el veïnat a una reunió per informar-los sobre les actuacions. L'Eloi Moreno ja ha parlat amb alguns dels afectats per aquestes obres.
Tot el conjunt de maquinària que s'encarregarà de perforar el terra ja és visible des de peu de carrer. Residents i comerciants de la zona ja temen l'impacte que pugui tenir en les properes setmanes pel que fa a la contaminació acústica i de l'espai urbà. Així ho explica la Mercè, veïna del carrer Consell de Cent a Urgell.
Quan van començar pensàvem que seria una obra per poc temps i ara veient tota l'envergadura que està prenent, tot el muntatge que estan fent, doncs veiem que va per llarg, que veiem les maquinàries tan enormes que estan instal·lant, que sí que ens preocupa una mica el que pugui suposar a les vivendes, no? Perquè vulguis que no, a nivell de que es puguin provocar esquerdes o, bueno, o qualsevol cosa que pugui afectar-nos.
Les alteracions que produeixen aquestes obres no són només a nivell acústic i de l'espai. Alguns bars ja han hagut de reduir la terrassa o inclús suprimir-la, i en el cas dels comerços ja estan començant a notar una caiguda en les vendes. És el cas de l'Irvan, propietari d'una fruiteria de la zona.
Sí, antes venta mucho, pero cuando ahí está la obra, venta más o menos la mitad. Pero está difícil para negocio, porque no gana, ¿cómo puede ser sirve el negocio? Este negocio era muy, muy difícil para mí.
Els treballs d'excavació començaran la primavera que ve. Fons del Departament de Territori ja han avisat que l'impacte a la zona és inevitable i el govern ja ha convocat el veïnat a una reunió per informar-los sobre les actuacions que es duran a terme.
Gràcies, Eloi. Segur que més d'un cop t'has preguntat si aquest dolor de genolls o els malucs és artrosi o artritis. És la pregunta que ens fem avui a COPE Catalunya i Andorra. Abans que res, has de saber que l'artrosi és una malaltia crònica i degenerativa que afecta les articulacions. Es produeix a causa del desgast del cartílag articular, una espècie de coixinet que recobreix els extrems ossis. Quan la patologia avança, l'os queda sense l'efecte protector del cartílag, el frec a frec entre tots dos ossos provoca llavors un dolor i l'articulació també comença ja a deformar-se. L'enquesta europea de salut apunta que a Espanya l'any 2020 quasi bé el 20% de les dones estaven afectades d'artrosi. Estem davant doncs d'una problemàtica que a dia d'avui genera preocupació i sobretot molt dolor a les persones que la pateixen. A Espanya un 10% de la població es veu castigada per aquesta malaltia i a tot el món ja són més de 500 milions. El sobrepès, la genètica, l'edat i els esports d'impacte són un factor de risc. De tot això ho hem analitzat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb el doctor Josep Vergés, un referent en aquesta patologia, a qui ha escoltat la Yolanda Canales.
Es parla de l'artrosi com el tsunami, que cada cop està més proper. I és que un 95% de la població mundial de més de 60 anys la patirà el 2050. L'envelliment cada cop més gran de la societat hi té molt a veure. També hem conegut que és una malaltia que té gènere, perquè la pateixen més les dones que no pas els homes.
De cada 10, 7 són dones. I amb l'osteoporosis, que també parlem, que és una alteració a nivell, diguéssim, del que és l'os, l'os es va, per dir-ho d'una forma, es va tornar com una canya, perquè la gent s'entengui. Aquesta encara és més de dona. Aquesta cada 10, 8 són dones. Per tant, estem parlant que el que és la patologia osteoarticular, per desgràcia, és una malaltia de dona.
El doctor Vergés fa una altra advertència. Ell ha parlat de la plaga de lesions del lligament creuat anterior que pateixen darrerament els i les futbolistes. Doncs bé, aquest és un factor de risc perquè els afectats pateixin artrosi. Per tant, diu, s'ha de cuidar molt bé.
Però, per exemple, les dones que juguen a futbol, que és un tema que també tratem aquí, tenen 9 vegades més rotura de creuats que els homes. La rotura de creuat, i si a banda de que doncs, es passen 10 mesos sense poder jugar a futbol, bueno, s'han de recuperar bé, però és un factor de risc per acabar amb artrosi jove. I quan dic jove, dic 35-40 anys.
És invalidant i un altre dels problemes és que no només produeix dolor, sinó que sovint va acompanyada d'altres trastorns.
I produeix doncs, dolor i incapacitat i, a més, moltes vegades, per desgràcia, no va sola. I si l'artrosi doncs, moltes vegades va amb hipertensió arterial, va amb osteoporosis, m'entens? Va amb altres patologies, d'acord, no?
És una malaltia que no té cura, però com diu el doctor Vergés, hi ha moltes possibilitats per fer-hi front i per no sentir dolor, sobretot. Però d'entrada, i per evitar arribar a fases més avançades, el consell que dona el doctor és la prevenció.
Pues la prevenció. I és tan important que la dona sàpigui que no ha d'esperar que tingui dolor per anar al metge o que un dia vagi a esquiar i caigui per terra i tingui una fractura osteoporòtica, no? Hem de fer la prevenció des de la infància i especialment a partir dels 25-30 anys la dona s'ha de cuidar, ha de veure com té les articulacions, saber tot aquest tema, perquè arribar als 50-55 anys bé.
De tot plegat, se'n parla al Congrés Internacional de Pacients amb Artrosi que se celebra a Barcelona i on també s'exposarà la relació del tabac amb l'aparició de l'artrosi.
Ja hem escoltat el doctor Vergés. Volem conèixer ara una persona que viu amb l'artrosi i viu també amb fibromialgia. Es diu Marisa. Molt bona tarda, Marisa.
Bona tarda.
Bueno, explica una mica als nostres oients com era la teva vida abans que et diagnostiquessin artrosi. Quan es va començar a torçar tot? Aviam.
A veure, jo crec que ja petita en tenia. Llavors va passar una cosa, que jo vaig conèixer el doctor Vergés en un esplai, no? Uh-huh. I explicant em va motivar. I jo vaig pensar, a veure, si la teva malaltia és l'artrosi, si aquest senyor t'està explicant el que sap, doncs egoístament, si jo l'ajudo o l'escolto, sabré molt més sobre la meva malaltia.
Vull dir que ja de petitona tu tenies, podíem dir...
Jo tenia mala fibromialgia, yeah. Bueno, pues la nena té dolor, la nena es cansa, no?
Sí,
però,
sí.
Però la nena, pues no, amb les analítiques no sortia res. Mm. I amb les radiografies no sortia res.
Clar. Llavors, doncs, en el teu dia a dia, com afecta això de la fibromialgia i l'artrosi, que van a la part, no?
Exacte. El que és molt important és estar molt ben aconsellada, molt ben dirigida per uns metges que sàpiguen el que tens, i després tu, sobre la teva malaltia, una actitud molt positiva. Mm-hmm. Vull dir-te, saber de que el que pots fer i el que no pots fer. Mm-hmm. I que si algun dia, per qualsevol cosa, doncs t'has passat, mm-hmm. perquè a vegades doncs, les coses que t'has passat, clar. Sàpigues que l'endemà tens que fer un descans a casa.
Mm. Tu deies ara, Marisa, el que puc fer i el que no puc fer. Aviam, què pots fer i què no pots fer, per gent que t'estigui escoltant ara mateix.
A veure, el que no puc fer, pues, no puc caminar. Caminar vol dir agafar amb unes amigues i dir, caminem 1 o 2 hores. Mm-hmm. Negatiu, no es pot fer. Fer uns grans exercicis i anar amb un gran gimnàs, no puc fer. L'única cosa que puc fer és anar-me'n a la piscina i caminar dintre l'aigua, d'acord? Mm-hmm. O sigui, és caminar, no fer exercici, sinó clar. Caminar.
Clar, clar,
per
clar.
Què? Perquè llavors l'aigua, com que el teu cos no pesa, doncs és perfecte. I ja està. No et pots portar pes, és allò de dir, vaig a comprar i porto un carro. Que el dia que tu ho fas, perquè algun dia em passo i ho faig, mm-hmm. l'endemà
ho notes.
Em fa mal tot.
Escolta, Marisa, i com es pot millorar el dolor que tens habitualment? Com el millores? Com el rebaixes?
A veure, per la fibromialgia, jo amb el primer congrés que vam fer a UAFI, perquè no me n'he perdut ni un, fa 9 anys que estic amb ells, i va vindre un doctor del Perú, mm-hmm. i va dir que, o sigui, no hi ha analgèsics per curar la fibromialgia, sinó que simplement és un antidepressiu, no perquè estiguis depressiva, sinó perquè ens falta fabricar una substància que no fabriquem. Mm-hmm. I llavors vaig entendre el perquè el meu metge de capçalera, que fa 40 anys que em porta, doncs em va dir, tens que prendre d'aquest antidepressiu de per vida, que me'l va canviant, Vull dir, no sempre és el mateix. Mm.
Perquè l'artrosi i la fibromialgia són, podríem dir...
Són dues coses, mira, jo et diria, avui tinc dolor de fibromialgia, i demà tindré dolor d'artrosis.
Clar.
No té res a veure un dolor amb l'altre.
Mm. Però tots són dolors incapacitants, això sí, Marisa. Escolta una cosa, tu creus que es diagnostica massa tard l'artrosi, en aquest cas, del que estem parlant avui?
Jo crec que sí. I que la gent, vull dir, a veure, tot i que a nivell particular, quan tu a vegades els hi parles, perquè a mi a vegades doncs em veuen i em diuen, és que ara estàs perfecta. No, mentida, no estic perfecta. Això també t'ho tinc que dir tu jo, El que passa que sí, que sóc positiva i estic molt ben portada. Mm-hmm. Estic ben portada per una sèrie, una alimentació bona, una sèrie, algun suplement i alguna cosa, i que quan no em trobo bé, doncs, bueno, doncs vaig al metge, vaig a la clínica del dolor, fa alguna petita infiltració i anem seguint, mm-hmm. i no hi ha res més.
T'incapacita per treballar o tu, en aquest cas, per exemple, no conec el teu cas,
jo ja estic jubilada.
Estàs jubilada, val.
Jo ja estic jubilada, la meva feina va ser al mercat. Mm-hmm. I llavors, doncs, esclar, la meva esquena doncs, té el que té perquè...
T'ha ressentida.
Exactament. Mm. Era una feina molt dura. Ho entens? Mm. Però dintre de tot, vull dir, positivitat i molt ben assessorat. Això sí, sobretot jo...
I sobretot, Marisa, imagino tu que ho has patit al llarg de tota la vida, això de l'artrosi i fibromialgia, quan comencem a notar-nos que ens fa mal aquí, ens fa mal allà, ràpidament al metge, no? En fi, coses miraculoses que corren per les xarxes, que això no té cap garantia, veritat.
No. A veure, jo tinc la gran sort que estic assessorada pel doctor Vergés, que això és... No tothom ho pot dir, però ho poden vindre a fer-ho.
Clar.
Poden vindre a fer-ho.
L'important sempre està en mans de metges, que són els que realment entenen de les malalties i els que ens poden ajudar a tirar endavant, com en el teu cas amb el tema de l'artrosi i la fibromialgia. Marisa, gràcies pel teu testimoni. Que vagi bé, molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Adéu, bona tarda.
Doncs amb aquesta entrevista amb la Marisa enfilem la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Primer amb aquesta informació i després amb els esports. T'explico ara que ja fa temps que l'Ajuntament de Barcelona treballa en la modificació de l'ordenança de convivència que es va aprovar fa prop de 20 anys. La Sindicatura de Greuges de la capital catalana creu que en el context actual és molt diferent al d'aquell moment i creu, per tant, que cal ajustar-se a les noves necessitats. El síndic David Bondia aposta per anar més enllà de la imposició de sancions, especialment pel que fa a les conductes de persones i col·lectius en risc d'exclusió social o també que estan en situació de vulnerabilitat.
El sensellarisme és una causa estructural i s'ha d'abordar de forma estructural. No té cap sentit multar i sancionar les persones sense llar. No té cap sentit. El que s'ha de fer és un acompanyament institucional i un acompanyament social. És que hauria d'haver una porta d'entrada abans de la sanció a aquestes mesures alternatives. I s'ha de combatre de forma estructural.
Bondia també ha assenyalat que cal complementar l'aplicació de l'ordenança amb un treball socioeducatiu intensificant la presència d'agents cívics i educadors en determinats moments i també espais. Entre les mesures també es proposa dotar la ciutat d'equipaments necessaris per evitar algunes conductes sancionades per l'ordenança, com per exemple lavabos públics, dutxes o espais assignats a grafiters. És la sintonia d'Esports Cope. Saludo el Joan Ballone. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Quina cara d'alegria tenen els del Barça, eh? Va ser un recital ahir, eh?
Sí.
Un partidàs, eh?
Va ser un gran partit perquè el Barça el va guanyar merescudament, va golejar a la castell de seva bèstia negra les últimes temporades a Europa, el Bayern de Múnich, però els 20 primers minuts, tot i que el Barça es va avançar el primer minut amb gol de Rafinha, van ser de clar domini alemany i hi havia la sensació de que el partit podia tornar a acabar amb tragèdia, però no, el Barça...
Va ser per dissimular, Joan.
Va ser valent, va treure l'orgull, gran partit de Rafinha, que en el seu partit número 100 amb la samarreta del Barça va fer un hat-trick. Novament, la gent de la Masia, la gent de la Pedrera, van fer un autèntic partidàs i la nit va acabar amb festa, Oktoberfest, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, com va dir l'Oliveros al final del partit. Després d'aquesta gran victòria, Barça 4, Bayern de Múnich 1, el Barça escala la novena posició en aquesta lligueta de la Champions, i ara ja a mirar cap al partit de dissabte, que tenim el dissabte clàssic, el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barça. Dedicarem molts minuts del programa d'avui a parlar del que va passar ahir, escoltarem els protagonistes, farem l'anàlisi del partit amb el Pichi Alonso i també anirem al quiosc i mirarem a la premsa, com recull la premsa aquesta victòria del Barça, tant aquí com a Madrid com a Alemanya. L'Atlètic de Madrid va perdre el seu partit ahir, 1-3 davant del Lille, l'equip de Simeone que es complica la vida a la Champions. Ara mateix l'Atlètic de Madrid està fora dels llocs que donen accés a jugar a la següent eliminatòria. Per tant, avui Champions i també Lliga, que demà hi ha jugat l'Espanyol al seu partit de Lliga, rep a Cornellà el Prat al Sevilla, a partir de les 4 parla Manolo González. Dissabte el Girona ha de visitar la Unió Deportiva a Les Palmes, pendents de si Mitchell recupera algun lesionat o no, i en handbol avui tenim gran partit de Champions al Palau, Barça-Magdeburg, cara a cara als dos darrers campions d'Europa.
Això del futbol és un no parar, dia sí, dia
afortunadament,
també.
Afortunadament, ens agrada molt.
Que duri, que guanyin els equips catalans i espanyols també, Molt bé, ho deixem aquí, continua a migdia Cope d'aquí uns instants. A la tarda arribarà Pilar García Muñiz i el seguirà explicant tot el que t'interessa abans de les 3:05, Esports Cope.